Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
9 capítol relacionat amb la plaga de xinxes d'Espronceda. Els veïns han fet sentir avui les seves demandes.
Una major neteja al barri, retirada dels sencers que no són notificats per la gent que ho deixa, que sigui com a mínim dos vegades per setmana, que s'actuï en les vivendes on hi ha la plaga i en els edificis prèvia sol·licitud a la comunitat, i després, com han hagut alguna gent que ha tingut que deixar la vivenda i els estris, que a veure si n'hi ha alguna mena d'ajuda per a aquesta gent.
Escoltàvem Andrés Avellaneda, president de l'Associació de Veïns del Barri, amb les reclamacions que faran arribar a l'Ajuntament. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Ho faran a través de 170 peticions individuals. L'objectiu és que l'Ajuntament assumeixi el que, segons els veïns, és la seva obligació davant de la propagació d'aquests insectes a Espronceda.
Les empreses del tèxtil sabadellenc se sumen a la vaga del sector.
Reclamen un conveni digne amb un sou mínim de 14.000 euros l'any i una jornada laborable per al cinquè torn. José Antonio Hernández és secretari general de Comissions Obreres d'Indústria a Catalunya.
No entenem per què la patronal del textil i no entenem per què la UGT tampoc entra en aquesta dinàmica, no traslladen aquestes propostes a la mesa del textil. Hem executat totes les reunions, finalment la proposta última que presenta la patronal no assoleix aquestes propostes, no lluita contra la desigualtat de forma clara, no assumeix els increments, i per això hem decidit no només continuar negociant, sinó que ja és necessari mobilitzar el sector.
Aquest matí, prop de 300 treballadors s'han manifestat a la ciutat per fer sentir les seves reivindicacions.
I en esports, el sisè reforç del Sabadell ja ha estat presentat en societat.
Es tracta de Carlos Cobo, un jove lateral esquerre andalús que tindrà la funció de reforçar la defensa del centre d'esports. El futbolista procedent del Real Madrid Castilla ja s'ha entrenat aquest matí.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda de Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara mateix tenim 30 graus a Sabadell. Temperatures que han anat a l'alça, que hem d'esperar per les pròximes hores, seguirà pujant el termòmetre. Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d'evolució a punts de muntanya que poden deixar algun ruixat típic d'estiu a la tarda en aquests sectors. La temperatura és semblant, en general, amb valors que volten entre els 29 i els 30 graus. Les més altes s'enregistren a Ponent i les més baixes al litoral a causa de la marinada. Aquesta estabilitat meteorològica es veurà afectada demà, quan s'aproximarà una pertorbació que a la tarda portarà els primers ruixats al terç oest i farà augmentar la nuvolositat tret del litoral. Però serà dissabte quan la pertorbació afectarà de ple a Catalunya i a partir de mig matí s'espera precipitació a qualsevol punt del territori, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa a la temperatura, baixarà notablement arreu amb valors que voltaran entre els 25 i els 30 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze en els dos sentits i a Badia i Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també trobem retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. A la P7 també trobem aturades al seu pas per Barberà en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trobem aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i tornem a Espronceda, perquè els veïns d'aquest barri reclamen a l'Ajuntament que assumeixi la fumigació dels pisos afectats per la plaga de xinxes. Així mateix també demanen ajudes econòmiques per les persones que han hagut d'abandonar casa seva o s'han hagut de desfer del mobiliari arran de la presència d'aquests insectes. La demanda es farà arribar demà a l'administració local a través de 170 peticions individuals.
El president de l'Associació de Veïns Espronceda, Andrés Avellaneda, assegura que no acceptaran que l'Ajuntament es desentengui de les tasques de fumigació o n'assumeixi només una part. I és que, diu, si ha arribat a aquesta situació és per culpa de l'administració local.
Fa anys, que, o sigui, ja com a mínim fan 2 anys que ho estic dient, i ells mai fan res, no, és que no han fet res. Doncs creiem que és responsabilitat de l'Ajuntament que això se solucione, perquè la responsabilitat de la salut pública, la responsabilitat de la mateixa, és de l'Ajuntament. És de l'Ajuntament, no és dels veïns, és de l'Ajuntament. El veí que compleix amb els seus tributos, d'acord? que fa las cosas bé, porque ha de pagar ell una plaga de xinxes, porque resulta de que s'ha tirat els estris al carrer, colxons sobretot, o sea, matalassos sobretot, 15 dies al carrer. Per què?
En aquest sentit, Avellaneda acusa el regidor de Salut, Ramon Vidal, de no tenir voluntat de facilitar les tasques de fumigació quan apunta que l'administració local només pot actuar en l'espai públic. De fet, pels veïns, aquesta falta de sensibilitat envers Espronceda és constant.
No entenem per què a Espronceda, cada vegada que hi ha una rachola solta, que està la acera aixecada, que no falta limpieza, és la associació de veïns o els veïns qui hem de demanar a l'Ajuntament que ho arregli. És que l'Ajuntament no té cap control en el sector sud, no té cap control ni de neteja, ni de carrer, ni de res. No té cap control. O sigui, simplement es limita a rebre els comunicats, o sigui, la demanda que fa l'associació de veïns, en aquest cas que fem bastantes, i va resolvent segons va rebent.
Des de l'Ajuntament no han fet declaracions sobre les demandes dels veïns. Tot i això, aquesta tarda, tècnics municipals han visitat els immobles afectats per la plaga de xinxes i els que sospita que també podrien estar.
Qui s'hi ha opinat sobre la situació d'Espronceda és el PSC, que ha demanat a l'administració local que lideri les accions necessàries per acabar amb la plaga de xinxes.
Així mateix han lamentat que el govern no assistís a l'assemblea de veïns celebrada dimecres, tot i que els veïns s'hi asseguren que Ramon Vidal sí que ho va fer. En tot cas, els socialistes portaran al ple una moció perquè es creï una comissió de seguiment formada per personal de neteja, membres del CAP i responsables del Departament de Salut, així com que es faci un seguiment setmana a setmana per part de la Junta del Govern local.
I no deixem de parlar de reivindicacions, en aquest cas del sector tèxtil, que s'ha manifestat per reclamar un conveni digne. Denuncien que la patronal i la UGT no han acceptat un conveni on s'acorda un sou mínim de 14.000 euros l'any pels treballadors i una jornada laborable per al cinquè torn de treball. A Catalunya, un 70% dels treballadors han seguit la vaga.
Comissions Obreres ha convocat una vaga avui per manifestar-se contra les pobres condicions de treball del sector tèxtil. Els manifestants reclamen que, ja que la indústria del tèxtil creix, que reparteixi aquesta riquesa i que, per tant, se'ls augmenti la paga. José Antonio Hernández, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, denuncia que aquest conveni s'ha aplicat en altres sectors, però no al tèxtil. Hernández posa a la taula que són les treballadores les més afectades per la falta de conveni.
Quin problema tenim al tèxtil, com a molts altres sectors, que la precarietat té cara de dona. El problema que tenim aquí és que quan tu mires les empreses, tu vas a una empresa del tèxtil i els puestos de pitjor categoria estan ocupats massivament per dones. Els encarregats són homes i els jefes són homes, però les treballadores són dones. Per tant, això va molt a favor de la bretxa salarial, va molt de la precarietat i molt de lo que han estat lluitant especialment i que ara està molt al damunt de la taula.
A Sabadell, els treballadors adherits a la vaga s'han manifestat aquest matí. Fins a 300 persones han recorregut els carrers de la ciutat demanant un conveni digne. Les treballadores de l'empresa Italco són una de les més afectades per les pobres condicions de treball.
Bueno, estamos haciendo la manifestación porque hace 6 años que no nos suben ni un duro del sueldo. Al contrario, cada vez estamos con más, es más deprimente el sueldo y no tenemos ayuda de nadie. O sea, que hemos ahogado, el convenio dice que no hay subida y que si hay subida es menos de lo que dicta el gobierno, que es un 2%, y ellos no quieren llegar ni al 2%.
Al Vallès Occidental, més d'un 80% dels treballadors han seguit la jornada de vaga.
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament obrirà durant el mes d'agost 5 centres cívics de la ciutat. Es tracta dels equipaments dels barris de Can Puiggener, Can Urià, Can Rull, la Concòrdia i la Creu de Barberà.
Aquest projecte neix d'una demanda ciutadana, ja que durant el mes d'agost es tanquen la majoria d'equipaments públics i la gent de la ciutat es queda sense espais on poder anar. Amb aquesta premissa, ja fa 3 anys que l'Ajuntament obre 5 centres cívics de diferents zones de Sabadell. Des del consistori fan un balanç positiu d'aquest programa, ja que l'any passat fins a 5.600 persones van acudir a aquests centres durant l'agost. Glòria Rubio, regidora de Participació Ciutadana, explica com s'ha decidit quins centres obrien i quins no.
Es va fer una mica intentar distribuir a nivell territorial perquè més o menys per tots els territoris de la ciutat hi hagués algun equipament obert. Aleshores també doncs, es va fer la comparativa amb els casals de gent gran o amb d'altres equipaments que, no, equipaments esportius, piscines i així, que també doncs, en d'altres territoris de la ciutat estan oberts durant el mes d'agost i al final una mica per compensar que no hi hagués cap territori que es quedés sense absolutament cap servei públic.
Aquest any el programa presenta una novetat. El Centre Cívic de Torre-Romeu tanca les seves portes durant l'agost, ja que en les edicions anteriors no hi havia ningú. En canvi, per primer cop, el Centre Cívic del barri de Can Rull sí que mantindrà obert durant l'agost. Així doncs, aquests equipaments públics restaran oberts durant l'agost de 3:30 de la tarda a les 8:30 del vespre.
5 minuts per un quart de 8, aprofitar un acte lúdic per difondre un missatge de solidaritat. Això és el que fan Creu Roja i la Fundació de Futbol Club Barcelona amb l'espectacle de titelles Tant se val d'on venim. El muntatge que es podrà veure dissabte en el marc de la Festa Major de l'Eixample explica el drama que viuen milers de persones en intentar arribar a Europa.
I amb l'objectiu de fer arribar un missatge molt clar als espectadors, hi ha persones que estan obligades a deixar-ho tot enrere per iniciar una nova vida i és obligació de totes nosaltres ajudar-los a començar de zero. La tècnica de projectes de cooperació internacional dels drets humans i dret internacional humanitari de Creu Roja Catalunya, Alexandra Gavarró, apunta quins són els valors que volen transmetre amb Tant se val d'on venim. Són declaracions al Notícies Matí d'aquesta emissora.
Nosaltres vam decidir utilitzar un recurs que són les titelles. Les titelles, no? Algo tan atractiu pels nens i nenes. Nosaltres el que fem és utilitzar-les per transmetre missatges molt bàsics i molt, molt fonamentals, basats en els valors humanitaris. Valors humanitaris que també estan presents en l'esport, no? Com és el respecte, el compromís, la solidaritat.
La proposta adreçada a nens d'entre 4 i 8 anys i de 20 minuts de durada es podrà veure per partida doble a Sabadell. Serà aquest dissabte, durant la Festa Major de l'Eixample, a 13:45 i a 16:45 de la tarda a la plaça Mestre Plans. A més, Creu Roja Sabadell ha organitzat un seguit de tallers complementaris per aprofundir en el drama humanitari que s'està vivint actualment a Europa.
I afegim més notícies del dia, començant parlant per política, perquè Ciutadans critica la gestió del govern amb els locals de la zona hermètica.
El partit taronja critica que no s'hagi ofert cap alternativa als empresaris de l'oci nocturn mentre arribaven les notificacions de tancament. A més, creuen que no s'ha avançat en absolut durant els últims 2 anys i que la gent de Sabadell s'ha quedat sense oferta d'oci nocturn. Tot i això, apunten que el conflicte és fruit d'una gestió desastrosa de l'anterior govern socialista que va modificar la normativa.
Banc Sabadell es ven pràcticament la totalitat del seu negoci immobiliari per 3.900 milions d'euros.
Seguint els passos de CaixaBank, l'entitat financera local ha venut el 80% del negoci immobiliari a la filial del fons Cerberus Capital Management LP. L'operació suposa la transmissió de 2 carteres d'actius immobiliaris a societats participades per Cerberus, mentre que Banc Sabadell en conservarà el 20%. Un cop finalitzada, la cartera que quedarà fora del balanç del banc té un valor comptable brut de 9.100 milions d'euros i un valor comptable net valorat en 3.900 milions. Ara l'entitat presidida per Josep Oliu haurà de destinar 92 milions d'euros en concepte de provisions addicionals.
Junts per Sabadell, la marca amb la qual l'actual PDeCAT concorrerà a les eleccions municipals del 2019, celebra avui una festa d'estiu oberta a tothom.
La celebració, que servirà per presentar en societat l'alcaldable Lourdes Ciuró, comptarà amb música en directe i food trucks. Començarà a les 8 del vespre al racó del campanar i s'allargarà fins a les 10 de la nit.
En cultura, aquest vespre la lírica pren l'escenari del Fres Festival. La companyia Illuminati presenta l'espectacle Tenors, un muntatge en el que miren el món de la lírica clàssica a través de les enveges i dels tripijocs que hi ha entre els cantants. Aquesta paròdia del grup Els Tres Tenors arriba aquest vespre a l'escenari del Fresc a partir de les 10.
El repertori inclou les àries més conegudes, algunes cançons napolitanes i també boleros, però a mesura que va avançant es converteix en un desgavell i hi apareixen cançons de Hollywood. Tenors és una crítica al món dels cantants lírics des de la primera persona, ja que dos dels tres actors que apareixen en el text, Miquel Cobos i el sabadellenc Ezequiel Casamada, es dediquen també al món líric. A l'escenari estaran acompanyats de l'Albert Mora i dos pianistes, Adrià Aguilera i Dani García, en un espectacle que ja ha fet temporada a Barcelona. A Sabadell aterren aquest vespre a les 10 a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura i, atenció, en queden poques entrades.
Ei, Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I... Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dance amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dance.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
La calor es fa molt pesada.
Caca.
I fa venir molta mandra.
Si algú s'adorm, ho fotem fora del cine.
Si ets amant del gènere fantàstic, tenim la solució.
Quimèric.
La millor selecció dels programes del Quimèric de tota la temporada la pots escoltar cada setmana a Ràdio Sabadell fins que tornem al setembre.
He plorat molt.
Escolta'ns els divendres a les 8 del vespre, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Sort de nosaltres, perquè la mare que el va parir.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Comptem amb tu, Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general de la jornada. Comencem parlant de Pablo Llarena, que ha rebutjat l'extradició de Carles Puigdemont només per malversació.
El jutge del Tribunal Suprem també ha retirat les euroordres contra els exconsellers Comín, Puig, Serret, Ponsatí i també Marta Rovira. En el seu escrit, el jutge expressa el seu malestar contra el tribunal alemany de Schleswig-Holstein i descarta la via del Tribunal de la Unió Europea perquè creu que no li hauria donat la raó, no pel delicte, sinó per la forma. El text no diu res de la copaire Anna Gabriel, que està processada per desobediència.
La Fiscalia del Suprem suposa la llibertat de Sánchez, Cuixart, Junqueras, Romeva, Forcadell, Rull, Turull, Forn i Bassa.
El fiscal exposa en el seu text que la decisió del Tribunal Alemany de no extradir Puigdemont per rebel·lió incrementa el risc de fuga dels presos. A més, també es critica la indeguda intromissió del Tribunal de Schleswig-Holstein, ja que, segons la fiscal, el Tribunal Germànic ha assumit funcions d'enjudiciament atribuïdes al Suprem.
El vicepresident Pere Aragonès argumenta a través d'una carta la seva no assistència al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dijous.
El titular d'Economia creu que molts dels temes específics de Catalunya caldria tractar-los en una comissió bilateral entre el govern de la Generalitat i el govern central i reclama a la ministra Maria Jesús Montero que sigui el més aviat possible.
El policia que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs pertany a la Brigada d'Informació de la Policia Espanyola.
Segons apunta el setmanari La Directa, la gent no és un policia ras, com s'ha dit fins ara, sinó que és un inspector. Dilluns, l'home en qüestió va agredir el periodista Jordi Borràs al carrer Capellans de Barcelona, al crit de Viva Franco i Viva Espanya.
La justícia tomba la llei lingüística del govern valencià.
En concret, s'anulen 11 articles i una disposició final que donen preferència a valencià en certs àmbits de l'administració perquè, segons el tribunal, vulneren la realitat plurilingüe de la comunitat valenciana. L'executiu de Ximo Puig ja ha anunciat que recorrerà la sentència, donat que encara no és ferma.
Brussel·les denuncia a Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
L'executiu comunitari creu que l'Estat no ha aplicat correctament la llei europea sobre els mercats d'instruments financers. Segons un comunicat de la Comissió Europea a Espanya, no. Espanya ha de transportar la legislació perquè els inversors puguin gaudir dels beneficis de la normativa a tots els estats de la Unió.
La Fundació Francisco Franco creu que tornar a començar un alçament 82 anys després del cop militar del 18 de juliol del 36 contra la Segona República.
En un editorial al seu web, l'organització que lloa la figura del dictador feixista carrega contra el president del govern Pedro Sánchez per la seva voluntat d'exhumar el cadàver del general del Valle de los Caídos.
Suècia demana ajuda a la Unió Europea per lluitar contra una vuitantena de focs actius al país.
El govern d'Estocolm ha avaluat la població de les tres províncies del centre del país i el nord, on el foc s'ha propagat pel cercle polar. Àrtic Suec a causa de la sequera i unes temperatures excepcionalment altes. Els serveis d'emergències del país han demanat reforços humans i materials.
La policia britànica creu tenir els sospitosos de l'atac amb gent nerviosa a l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Yulia.
Membres del cos de policia han comparat les imatges de diverses persones que van entrar al país aquelles dades amb les de les càmeres de videovigilància de Salisbury, la localitat en què es va produir l'atac el passat mes de març. El govern de Theresa May apunta a Moscou com a responsable, mentre que el Kremlin ho nega.
Israel aprova que l'hebreu és l'única llengua oficial de l'Estat.
L'executiu ha aconseguit aprovar la polèmica llei de l'Estat-Nació per 62 vots a favor, 55 en contra i dues abstencions, que preveu l'autodeterminació només pel poble jueu. A la pràctica significa la marginació dels àrabs, ja que preveu l'obertura de noves colònies i obre la porta a la creació de territoris exclusius per a jueus.
I un últim apunt cultural, un de cada dos catalans ha visitat un museu, una exposició o una galeria en l'últim any.
Són les dades que es desprenen de l'informe publicat pel Departament de Cultura i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. El grup més nombrós són els ciutadans entre 14 i 24 anys i destaquen que els estudiants són els més actius.
I ara és moment d'obrir pàgina esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titulars. Carlos Cobo és el sisè reforç del Sabadell en aquest mercat d'estiu. El jove lateral esquerre andalús arriba per reforçar la defensa arlequinada. El futbolista arriba procedent del Real Madrid Castilla i ahir ja es va entrenar amb l'equip de Toni Saligrat.
Procedent del filial madridista, Cobo ha jugat l'última temporada al Valladolid B, també a segona B, equip en el qual ha disputat 16 partits, 8 d'ells com a titular. Lateral esquerre polivalent i de recorregut, arriba al grup per competir amb Valentín Merchant, l'altre lateral esquerre de la plantilla. Cobo ocuparà la plaça de sub-23. Aquesta, com dèiem, és la sisena incorporació de l'estiu, després de les ja conegudes d'Edgar Hernández, Adri Cuevas, Valentín Merchant, Manuel Gato i David Acedo. Tots ells, juntament amb Cobo i la resta de la plantilla, han entrenat aquest matí a l'Olímpia. És el quart dia consecutiu que l'equip de Toni Saligrat s'exercita des de l'inici d'aquesta pretemporada.
No deixem el centre d'esports perquè Pablo Becerril i el seu equip tècnic han començat avui els entrenaments amb el filial del Sabadell. El conjunt arlequinat, després de sumar dos descensos consecutius, busca ara consolidar un projecte que el permeti tornar al lloc que li pertoca.
Ara bé, el repte serà complicat, ja que el nou cos tècnic va agafar tard les regnes de l'equip. És per això que Becerril creu que aquesta manera, és a dir, començant ara el juliol la pretemporada, podran començar la Lliga amb el nivell de la resta dels rivals. Becerril apunta les dificultats d'un inici atípic.
Bé, ha estat complexa, per resumir-ho d'alguna manera. Vam agafar l'equip molt tard, passat Sant Joan. Això implica que a l'hora de moure't al mercat, doncs, la teva posició és complicada, també per pressupost, i bueno, no ha quedat cap jugador, només ha quedat Casals, que està entre el primer equip i nosaltres, veurem que si és el primer equip, en el millor dels casos ens quedarà un jugador, en el pitjor dels casos no ens quedarà cap. Fer una plantilla nova de zero a partir del juliol, tenint en compte que comencem a entrenar, ha estat complexa. Però, bueno, en aquesta tasca estem i sabíem el que la situació en la que ens trobaríem, més o menys, i bueno, a partir d'aquí hem treballat.
Un Pablo Becerril que ja ha avisat que l'objectiu d'enguany ha de ser el de mantenir la categoria de segona catalana després de dos descensos consecutius.
Bueno, nosaltres el que veiem, acabat d'arribar, és que és un equip que ha baixat dues categories seguides. Això es deu alguna cosa, que jo no sé quina és, però es deu alguna cosa, perquè al futbol no hi ha casualitats. L'equip porta dos anys baixant i, per tant, el primer que s'ha de fer és deixar de baixar abans de pujar.
A més, el tècnic del Sabadell B recorda que enguany seran un dels pressupostos més baixos de la Lliga.
I no deixem la segona catalana perquè la sabadellenca prepara el nou projecte per seguir lluitant en aquesta categoria una temporada més. L'equip taronja, amb Jesús Rueda Betis com a entrenador, busca consolidar-se la categoria.
Al final de la temporada passada, l'equip va haver de patir per mantenir-se a segona i enguany el tècnic local vol que el seu conjunt sigui més competitiu. Betis, però, considera que aquesta pròxima temporada l'equip competirà millor que l'any passat, sobretot perquè coneixeran millor els rivals i els jugadors estaran més adaptats a la categoria.
Bueno, más o menos, es que no sé si es más difícil el año pasado este, pero la verdad que el grupo es muy, muy fuerte y bueno, yo creo que también este año tenemos un poquito más de experiencia y sabemos a lo que nos enfrentamos y yo creo que este año vamos a hacer mucho mejor papel que el año pasado y nos vamos a poder salvar sin problemas.
El tècnic dels del Municipal de la Creu ja ha avançat que una quinzena de jugadors seguiran a la plantilla de l'any passat, mentre que fins a 5 o 6 seran noves incorporacions. Betis també diu que s'apostarà pels jugadors del filial. L'entrenador taronja també admet que l'any vinent el primordial serà de nou mantenir-se segona.
Bueno, la meta el año que viene es consolidarse en la categoría, hacer un papel mejor que este año y salvarnos sin problemas, pero como te he dicho, sobre todo la permanencia que es lo más importante. Hay equipos el año que viene muy duros como Sabadell B, Cardedeu, Ripollet. La verdad que va a ser un grupo muy 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 difícil y bueno, yo creo que la meta es consolidarse en la categoría y si podemos estar más arriba, pues mejor.
El primer equip taronja començarà la pretemporada el 20 d'agost.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
I aparquem un moment al futbol per abordar altres esports. Avui s'ha sortejat el calendari de la Primera Nacional d'handbol. L'Uar Gràcia haurà de visitar en aquest primer partit de la Lliga el Sant Cugat. Els graciencs voldran millorar en guany la gran temporada que ja van realitzar la passada campanya.
El conjunt de Miguel Benítez buscarà millorar la sisena posició aconseguida en guany. Els verd i blancs, a més, ho faran amb un equip rejuvenit i que en principi ha de millorar les seves prestacions. El tècnic local, Benítez, valora l'inici de la Lliga contra el Sant Cugat, un equip que ja coneixen.
És un clàssic a la categoria, som equips que ens coneixem molt i que ja portem temps jugant un enfront de l'altre. Normalment els partits de casa de Sabadell sempre se'ns han donat bé, tot i que l'últim partit a la Copa va ser la inversa i els enquadres es van portar la victòria. I per tant, és un inici amb una miqueta de ganes de revanxa, no? sobre l'últim partit de Copa que vam jugar contra ells.
L'entrenador local ha reconegut que enguany volen lluitar per entrar al top 5 de Primera Nacional de l'handbol estatal.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter, @RadioSabadell.
I tanquem el bloc esportiu abordant una altra qüestió. El Sabadell serà seu aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de segona divisió d'Ultimate, el conegut popularment com a frisbee. Les instal·lacions de Sant Oleguer acolliran una competició que dona accés a dues places per pujar a la màxima categoria d'aquest esport.
L'esperit Vallès de Sabadell, el conjunt local, hi aportarà dos equips i serà un dels candidats per assolir una d'aquestes dues places d'ascens. La competició, que arrencarà dissabte a les 9 del matí i es tancarà diumenge a un quart de 4 de la tarda de diumenge, reunirà alguns dels millors equips de tot l'estat. Malgrat tot, Enrique Cipriano, president de l'Esperit del Vallès, creu que el seu equip té opcions de ser primer o segon del torneig i tornar a pujar.
Et diria que sí. Tenir opcions, jo diria que sí. Dels equips que venen, hi ha un equip molt fort, molt potent, que és Xart, que és un equip de primera, que ara mateix, dic de primera per nivell de joc, que ara mateix no estan en primera divisió perquè no van poder participar a l'última edició d'aquest campionat. És un equip que no és molt jove i l'última edició es va fer, crec recordar, a Punta Umbria, a Huelva, i no van tenir la possibilitat de desplaçar-se i això els va fer perdre la categoria i per això estan a segona.
Els partits d'uns 90 minuts de duració jugaran tant al camp de gespa natural com artificial de les instal·lacions de Sant Oleguer.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola, vinga, no ploreu, no ploreu. Perquè Parlem d'òpera continua amb vosaltres aquest estiu amb una selecció dels millors programes. Perquè no ens trobeu tant a faltar, Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Arribem al punt horari de 8:15. Hem de deixar aquí el Notícies Vespre d'avui. Un Notícies Vespre que encetàvem abordant les reclamacions dels veïns d'Espronceda en relació a la plaga de xinxes. Demanaven a l'Ajuntament que assumeixi el cost de la fumigació i també demanen ajudes per les persones que han hagut de marxar de l'habitatge o fins i tot han hagut de llançar el seu mobiliari arran d'aquesta plaga. També us hem parlat de les empreses del tèxtil sabadellenc que s'han sumat a la vaga del sector, demanen un conveni digne amb un sou mínim de 14.000 euros l'any. Aquestes notícies i la resta que us hem explicat en aquesta d'aquesta mitja hora les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dijous 19 de juliol, però tornem demà a la 94.6 a partir de les 10 amb el Notícies Matí i amb Núria García. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.